La setmana passada va dimitir la ministra de Sanitat, Ana Mato, i aquí a la tribu vam recordar una frase que va dir ella que a nosaltres ens semblava que era la més pija de la història. Resulta que Ana Mato va dir una vegada: el millor moment del dia és al matí quan veig com vesteixen els meus fills. Com vesteixen els meus fills. Per això avui ens hem volgut preguntar què s'amaga al darrere d'aquesta frase i, sobretot, com ho ha de fer una ministra i, després d'ella, tots els mortals per combinar la vida laboral amb la domèstica. I tenim tota una experta aquí a l'estudi, que és la Teresa Torns, doctora en Sociologia i professora de la Universitat Autònoma de Barcelona. Teresa, bona tarda, com estem?
Estem bé.
Què et sembla aquesta frase de l'Ana Mato?
Molt representativa de la classe social a la qual pertany.
I dit això?
Dit això, ens sorprèn perquè acostumem a pensar en la majoria de la població i la majoria de dones no se'ls acudiria ni dir-ho en veu alta. Fins i tot algunes de les més espavilades, encara que ho veiessin, probablement no ho dirien perquè tenen prou consciència de que potser no queden prou bé.
Ella no era gaire espavilada.
No, és molt espavilada. És una dona molt intel·ligent. Les persones que l'han tractada et diuen que és una dona molt preparada i molt espavilada. El que passa és que a vegades acostumem a pensar que les persones que no pensen com nosaltres són tontes. I l'Ana Mató no l'és. El que passa és que no té ni la consciència de pensar o de saber que el que ella diu pot escandalitzar. O pot, més que escandalitzar, pot sorprendre. Perquè com és possible que tal com està tot i la majoria de les dones, especialment les més joves, que han de voler, que volen fer-ho tot, que volen treballar fora de casa, que volen tenir la casa estupenda, que a més volen aparèixer com a companyes magnífiques, disposades a anar de marxa quan toca, doncs com és possible que elles, amb les dificultats que tenen, clar, jo entenc que quan escolten aquesta frase xoca.
Perquè es pot tenir una feina d'alta exigència i d'alta responsabilitat, com és la de ministra, i vestir els teus fills?
Jo penso que amb una feina d'alta exigència, que podríem ser, no cal anar a les ministres, a les directives, les dones que treballen amb un càrrec de responsabilitat, o fins i tot, encara que no treballin amb càrrecs de disponibilitat molt forta, laboral, però que els hi demana l'empresa, o han de fer veure a l'empresa que sempre han d'estar disposades, aquestes dones tenen molts problemes per vestir les criatures al matí, donat els horaris laborals que fem. Les criatures comencen a les 9 del matí, tot i que les escoles municipals, per exemple, de Barcelona Ciutat, tenen els serveis d'acollida, i això ha estat una llarga lluita que s'ha aconseguit, o s'han de pagar un cangur, o han de demanar-li a l'àvia, etc. És a dir, no hi ha una bona coordinació entre els horaris laborals i els horaris escolars. Per tant, segur que al matí hi ha problemes.
La frase ens sorprèn especialment perquè surt d'una dona. Si l'hagués dit, per exemple, el ministre Cristóbal Montoro,
jo penso que això, a mi que m'agrada molt la ciència-ficció, això seria pura fantasia. Per què? Perquè és bastant improbable...
O sigui, un home no hauria dit mai aquesta frase.
Segurament no la diria. Si li preguntes si... A veure, estic fent hipòtesis, No. A partir del que penso que sé sobre aquestes qüestions, és bastant difícil que un home, i més si té un alt nivell d'exigència laboral o, en aquests casos, polític, pugui pensar que això és un tema important. I que, per tant, per molt que pugui dir quan es retira de la política que ho fa perquè ara es dedicarà a la família, justament al dir-te això, que ho diuen molts, el que fan és dir-te que mentre han estat a la política no s'hi han dedicat.
Clar. Però vols dir que un home ni tan sols es plantejaria fixar-se en el moment en què vesteixen els seus fills?
Ho
estàs dient davant d'un pare de 5 fills.
Clar, jo els vesteixo. Ara també et diré que els calçotets sobre els texans també han marxat algun dia a col·legi amb els calçotets, però sobre els texans... 5 són molt difícils de vestir.
Natural.
I estan tots a l'hora,
encara
tots
més.
L'hora.
Llavors, I
posa't
fent
els mitjons, no sé què, els pantalons amunt, gires, posa't els calçotets, pam, i quan sents a l'escola...
Jo tens algun de tontet, també.
Diu que perdona, van amb els calçotets sobre els texans.
Perdona, amb tots porten calçotets? Tens alguna nena?
No, nena també.
També
però
d'acord,
però els nenes
no,
queden més dissimulats, els leotardos i les minifaldilles.
I que més que si tu tinguessis, bueno, la sort o no, però que algú els vestís per tu, no estaries allà mirant-ho, no? Que aprofitaries per fer una altra cosa,
no
suposo.
No tinc ningú jo que
m'esteixi. No, però a veure, escolteu.
Per això,
hi ha homes que, a veure, per sort, tot es pot canviar i les coses estan canviant. I hi ha homes, i especialment sabem que els homes més joves, fills de classes mitjanes urbanes, són els més disposats a col·laborar i, de fet, són els que més col·laboren.
A col·laborar, encara, estem aquí.
A veure, és que tots han de col·laborar. No ho dic amb ironia. Penso que la feina que cal per estar a punt per anar a treballar fora de casa, si és que se surt, i es té la sort avui en dia de tenir una feina, doncs que la feina s'ha de col·laborar i tots els que són a la casa ho han de fer. Mm-hmm. Perquè, a més, la canalla, les criatures aprenen molt més del que veuen fer a casa que del que se'ls hi diu. Mm-hmm. I aleshores és molt important.
Ara, estem parlant tota l'estona de la família clàssica, perquè la família clàssica,
no,
que és un home
pares,
i una dona, poden ser un home i un home, dues dones, pot ser una família monoparental, també, en què aleshores la distribució de feines
un home sol amb dues criatures, hi ha un grup de papagais entre els quals jo hi tinc molts amics, molt bé.
De papagaios, diu?
No, de papagais.
Papagais, d'acord.
Sí.
Aleshores, el tema és...
Papa gay.
Sí, sí.
El tema és, en les famílies en què encara hi ha un pare i una mare, diguem-ne, es manté aquesta distribució desigual de les tasques domèstiques?
Segons ens diuen les dades que tenim, per exemple, en les enquestes d'ús del temps, que són les que més es fan servir per aquestes qüestions, aquesta és una qüestió que passa arreu d'allà on vivim, del nostre entorn més immediat. Tant a Europa com a Europa, que són les dades principals. Si hi ha una certa diferència, pel que sembla, l'ús del temps, no la precisió de qui fa què, que aquesta és una altra història, entre els països nòrdics i els països del Mediterrani.
Ja hi som. Sempre.
Però aquí tenim la sort de que hi fa un clima estupendo. La bona vida es va inventar aquí. Venim d'aquí, no se'ns va acudinar allà dalt. O sigui, veure. Ara bé. Correcte. Venen. Què passa? Que si és cert que, tot i que els homes del nord i els del sud, els que tenen la sort de tenir feina remunerada, treballen gairebé les mateixes hores en el còmput global, les dones del sud tendeixen a fer moltes més hores de treball domèstic i de cura que les dones del nord. Hi ha més bona col·laboració, diuen, dels homes al nord que al sud. De tal manera que jo recordo l'anècdota d'una especialista que em va dir, els hi heu de dir? I jo reia perquè pensava, què et penses que fem?
Que els hi heu de dir? Una especialista noruega o d'on fos?
No, era, en aquest cas era finlandès.
Com si no els hi demanéssim ja que ho fessin.
A veure, però el que sí és cert...
Comenceu a parlar com si no hi fóssim els homes aquí,
eh? És que hi sou i... I no us aneu de perdre cap.
Exacte.
No.
Què em vol dir això, no ens hem de perdre cap?
Que has d'escoltar. Està bé. Fins aquí i ja estàs escoltant.
No, de perdre les coses que jo dic. Sinó que...
Aviam què diuen els nostres oients. A veure, Marta.
Mira, la Mònica diu, per sort a casa ens repartim les feines domèstiques molt bé. Hem penjat a la nevera una taula on escrivim cada setmana qui s'encarrega de cada tasca. La qüestió és que cada setmana
pesat,
anem combinant, de manera que no és repetitiu i així tothom fa de tot.
És molt pesat, és molt trist.
Ell afegeix que el més important és que també hi participen els fills adolescents, per tant també ho utilitzen per educar.
Això s'ha de fer així?
A veure...
Morir separatjo.
Perdó. Sí, és cert que el món està ple de bones intencions i que, per tant, una manera bona de fer és fer aquest l'anell o aquest... Com es fa quan les criatures van a escola, moltes persones tenen a la nevera per no haver, els menú per no haver de repetir el vespre.
Exacte.
I és una bona manera de fer. Jo penso que no cal tant a vegades fer aquestes planificacions com de negociar-ho. I no estic pensant... La negociació ha de ser cada dia. Clar. Però s'ha de veure refrendada per el que es pensa fora, perquè aquest no és un pacte privat. Jo penso que l'error està en pensar que ja me les arreglaré jo sola o jo sola a casa. Aquí ja m'ho organitzaré. Si fora no tens uns serveis públics i privats que t'ajudin a la col·laboració, que és la gran diferència entre els del nord i els del sud, més que també el canvi de mentalitats que han aconseguit, per exemple, els permisos de paternitat obligats per llei. Això ha anat molt bé, perquè ha canviat la mentalitat i ha permès que aquells pares que volguessin fer de pares actius ho poguessin fer, perquè en aquest país no és només que socialment no estigui massa ben vist, és que en l'empresa, tal com estan les coses, tu li dius que vols fer el permís de paternitat i al millor et diuen que per la part...
Que què? Més correus.
Plàcio diu, el meu home m'ajuda bastant, però realment hi ha dies que no sé com carai ho puc fer amb tanta feina, en poc temps. Deu ser perquè sempre vaig volant. A mi us he de dir que m'ha sorprès força que moltes de les nostres oients fan servir aquesta expressió, m'ajuden bastant, però totes,
totes
perceben com el pes a sobre
s'han de separar.
No diguis tonteries.
Què vols dir que s'han de separar?
Espera un moment.
Endavant, digui.
A veure. La idea de que t'ha d'ajudar és també una idea molt de la mestressa de casa, que encara que no sigui només que a temps parcial o estones, pensa que tota la casa, i portar la casa i organitzar la qüestió domèstica i dels fills, és una qüestió d'ella. Sí, i no deixarà fàcilment de cedir-la. Moltes vegades també vol, per molt que demana el suport, demana ajuda. No cedeix la idea de que l'organització se'n sent responsable a ella. Nosaltres algunes vam inventar la idea del management familiar. El management, que és una qüestió molt ben pagada en les empreses, perquè és algú que hi pensi i se'n sent responsable, això és la peça clau de totes les dones, fins i tot les més benestants. Elles et parlaran de que elles moltes vegades han de tenir suport pagat perquè elles han de portar la casa, perquè si no, qui portarà la casa? Doncs bé, amb aquesta idea es demana moltes vegades que ells, de la mateixa manera que se'ls exigeix que portin el pa, que es guanyin
el
principal guanyador del pa, tot i que ha canviat molt, perquè ara cada vegada hi ha més moviment amb això, donada la situació, i donat que les dones i els homes joves treballen i no treballen, això està molt complicat.
El tema polèmic a casa meva és el llit.
Quin llit?
El llit de casa meva.
El teu llit,
fer-lo. Jo, la meva dona, el llit, uns dies el faig, un dia el fa ella. Vale? Per tant, compartim la feina a fer jo. Ara bé, quan el fa ella, el vol fer d'una manera que vol que jo el faci igual.
Sí, senyor. Clar que sí.
Doncs que ho faci cada dia ella, si ho vol d'aquella manera.
Veus?
M'entén?
Aquesta és una idea molt interessant. A veure, la gran majoria es pensa que només... Tu has après, fixa't bé, però per què? Perquè ella ha après a fer-ho bé. Ella pensa que de la manera que ho ha après ella, com ella, i cuidado.
Però també ho faig jo la meva manera.
Ella... Sí, però potser no ho fas prou bé per ella.
Ah, doncs llavors... Llavors, què faig jo?
Però ara,
jo deixo el llit per fer.
Amb gent més jove, per exemple...
Què vols dir, gent més jove, maca? Més jove que jo?
Vull posar una altra situació. La gent de la meva edat, les noies a casa, ja no ens han ensenyat com es neteja, com es planxa, com es
cuida. Els teus pares no van cuidar de la teva educació com cal.
No diguis tonteries.
No són tonteries, no. No són tonteries. Els teus pares no es van encarregar de tu i sortien molt a les nits i vés a saber el que feien.
Ja, prou.
No t'inventis coses.
Prou, s'ha acabat el debat perquè no tenim temps per més.
Mare,
la senyora Teresa Torres...
Sí,
la senyora Teresa Torres, que torni un altre dia.
Correcte. A veure, un dia que no plogui.
Sí. D'acord.
Què li dic a la meva dona? Que ho faci ella al llit, no, doncs?
Teresa Torres, professora de Sociologia a la Universitat Autònoma de Barcelona.
M'ha costat molt bé, m'ha costat molt esforç venir.
M'ha costat molt esforç venir perquè està plovent.
No, perquè vinc de Sant Cugat, treballo a Bellaterra, en fi.
Oh, ja es dona.
Perquè no s'arriba a tot, perquè no s'arriba a tot. Costa molt.
Gràcies, Teresa.
Una última cosa. Els únics que no arriben a tot són els que viuen en masculí.
Ara s'ha aixecat quan he dit això.
Sí, sí. No, ara no sé si jupir-me o aixecar-me o què haig de fer jo.